L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui divendres, dia 20 de maig, destacarem... Tortosa i Amposta se sumen a les concentracions de democràcia real ja amb mobilitzacions per aquest divendres. Vuitenes eleccions municipals aquest diumenge a Deltebre. L'Ajuntament d'Ulldecona denega el permís d'obres a Enagas. Es restableix el trànsit a la TV3454 entre Amposta i Deltebre. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Entre 20 i 25 persones es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa responent a la crida feta a través de les xarxes socials pel grup del moviment Democràcia Real Ja, que es va constituir a la capital del Baix Ebre aquest mateix dijous. L'objectiu era fer una assemblea per decidir com se sumaven a les mobilitzacions que s'estan fent arreu de Catalunya pels anomenats indignats que reclamen un canvi en l'actual sistema polític i financer. Segons va explicar un dels portaveus, s'ha convocat una concentració acampada per avui divendres a partir de les 8 del vespre a la plaça Alfons XII.
Estem a plaça l'Ajuntament perquè avui hem fet una convocatòria, l'hem fet a correcuita, hem creat el grup de Democràcia Real ja a Tortosa, l'hem creat avui aquest matí, i bueno, en un temps rècord, crec jo, pues bueno, hem ajuntat aquí unes quantes persones i estem fent una mica assemblea i hem decidit que demà farem un esdeveniment, però demà ja queda a plaça Alfonso, a partir de les 8, que és l'hora de les convocatòries que es fan a totes les ciutats en què n'hi ha alguna moguda d'aquestes, i a partir d'allí, pues bueno, qui pugui passar a les 8, qui pugui passar més tard o pugui estar un rato o el que sigui, tothom serà benvingut, qui vulgui quedar-se tota la nit també, i a veure si a partir de demà, tot el cap de setmana, estem fent mobilitzacions sobre aquest tema que també es preocupa a tots.
Les mobilitzacions arribaran també a la capital del Montsià, on hi ha una convocatòria a través de la xarxa social Facebook, on invita a la reunió acampada davant de l'Ajuntament Ampostí avui a partir de les 8 de la tarda. Cal recordar que la Junta Electoral Central ha declarat il·legals totes les manifestacions de l'anomenat moviment del 15M, tant la jornada de reflexió com el dia de la votació. La Junta Electoral Central va decidir declarar contràries a la legislació electoral aquelles concentracions i reunions que se celebren entre les 0 hores del dia 21 de maig, jornada de reflexió, i durant el dia de les votacions.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Vuitenes eleccions municipals aquest diumenge a Deltebre. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa.
Aquest proper diumenge, 22 de maig, es celebraran les vuitenes eleccions municipals democràtiques a Deltebre. 8.826 ciutadans majors de 18 anys podran exercir el seu vot entre les 5 candidatures que opten a l'alcaldia. Fins ara, les eleccions amb l'índex de participació més elevada han estat les del 1987, amb un 84,15%. A Deltebre, els 5 col·legis electorals, Institut, Col·legi Sant Miquel, Sindicat Arrosser de la Cava, Col·legi Riumar i CEIP l'Assumpció, que abarquen un total de 13 meses, obriran diumenge les seues portes des de les 9 del matí i fins les 8 de la tarda. Sobre aquestes properes eleccions de diumenge en parla el secretari de l'Ajuntament de Deltebre, David Torres.
Diumenge, dia 22 de maig, se celebren les eleccions municipals a tot l'estat i bueno, demanar a la gent que participi molt, perquè són eleccions molt importants per al futur del nostre municipi, i bueno, desitjar sort a tots els partits polítics que es presenten i que traguin més, més vots i més regidors per bueno, que pugui formar un govern sòlid i estable per als futurs 4 anys. La gent que ja saben que és unes eleccions que impliquen directament el dia a dia del nostre poble i que vagi la gent a votar.
Recordeu, aquest diumenge, des de les 9 del matí fins les 8 de la tarda, podeu anar a exercir el vostre dret a vot entre els 5 candidats a Deltebre: Josep Ramon Casanova, d'Unió pel Poble de la Cava, Joan Bertomeu, del Partit Popular, José Emilio Bertomeu, del Partit dels Socialistes, Lluís Soler, de Convergència i Unió, i Gervasi Aspat, d'Esquerra Republicana. Des de Ràdio Delta us recordem que tenim un programa especial en motiu d'aquestes eleccions. Diumenge, a partir de les 8 de la tarda, història dels comicis anteriors, resultats dels actuals i posterior valoració. Cobertura electoral dels municipis de Deltebre i, per primera vegada, també de Sant Jaume.
Hola, som l'equip d'Efecte Dopamina.
Una temporada més volem arribar a tu amb les nostres inquietuds.
Explicant-te les nostres històries i experiències, volem que entenguis el nostre món.
Assumim la nostra malaltia.
I programes de ràdio com aquests ens ajuden a superar-la.
Efecte Dopamina és un programa que presentem malalts mentals.
La nostra intenció és la d'integrar-nos i poder tenir veu a la societat on vivim.
Entremesclar la locura dins del dia a dia de cadascun de nosaltres.
Crear un espai de diàleg, de crítica i tertúlia des de la nostra peculiar perspectiva, el propòsit de cada programa.
Tot l'equip d'Efecte Dopamina t'agraïm que comparteixes les nostres il·lusions.
Gràcies!
Efecte Dopamina és un programa elaborat a les EMUT i que pots escoltar a les nostres emissores els dilluns a les 8 de la tarda.
Serveis informatius de Mute.
La Comissió Municipal d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Ulldecona, integrada per tots els partits amb representació al consistori, va acordar, per unanimitat, denegar a l'empresa Enagás el permís d'obres per construir el gasoducte que ha de connectar la planta de gas terrestre del projecte Castor amb el ramal Tivissa-Paterna. El consistori va prendre aquesta decisió perquè l'empresa no ha tingut en compte cap de les al·legacions presentades pel consistori, perquè la canonada passa excessivament a prop del nucli urbà de Sant Joan del Pas i perquè afecta mediambientalment el riu de la Sénia. Segons apuntava ahir al diari El Punt, el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Ulldecona, Josep Lluís Millán, és la tercera canonada que creua el riu en menys de 4 quilòmetres, amb referència a la canonada existent del ramal Tivissa-Paterna, la del desdoblament d'aquest mateix ramal i la que ara ha de construir Enagás per connectar l'estació de gas dels Valentins amb la planta terrestre del projecte Castor. A més, Millán va destacar que també hi ha una cinquantena de veïns d'Ulldecona afectats pel projecte que no estan d'acord amb el preu que els paguen per les expropiacions. El nou gasoducte tindrà 11,6 quilòmetres de longitud, 4 dels quals passen pel terme municipal d'Ulldecona. Els altres municipis afectats són Sant Rafel del Riu, Traiguera i Sant Jordi, a la comarca castellonenca del Baix Maestrat. L'obra, pressupostada en 6,8 milions d'euros, és considerada d'interès general perquè forma part de l'anomenat Projecte Castor, un projecte estratègic per a l'Estat que preveu la creació d'un dipòsit submarí de gas davant a la costa de Vinaròs i Alcanar amb capacitat per a 1.900 milions de metres cúbics de gas. El fet que l'Ajuntament d'Ulldecona no vulga otorgar el permís d'obres pot representar un cert endarreriment. Ara bé, les obres del projecte Castor ja fa temps que han superat l'equador d'execució. L'empresa promotora Escal UGS preveu acabar-les d'aquí a un any.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Departament de Territori i Sostenibilitat va restablir el trànsit ahir dijous a la tarda al tram de la carretera TB3454 entre Amposta i Deltebre, que estava tallat des de dilluns després dels treballs de reparació del paviment per l'aparició d'un esboranc. La cavitat es va produir a l'altura del quilòmetre 5,6 com a conseqüència d'una fuita en una derivació del canal de l'esquerra del Delta. El tram va quedar tancat per motius de seguretat. Així, els vehicles es van desviar per rutes alternatives per accedir a Deltebre des d'Amposta. Ara, aquest tram s'ha reobert al trànsit un cop finalitzats els treballs de reparació necessaris per restituir-lo al seu estat original. En aquest sentit, s'han renovat els elements de canalització d'aigua que discorren transversalment a la carretera en aquest punt i s'ha estès una nova capa de paviment.
Serveis informatius de Mute.
Des del passat dilluns, el Centre d'Assistència Primària Santa Bàrbara té ambulància. Fins dijous, solament havia fet falta activar el servei d'urgències dues vegades. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Des del passat dilluns, el Centre d'Assistència Primària de Santa Bàrbara compta ja amb un servei d'ambulància que donarà servei al municipi i també als altres pobles del Montsià interior, com La Galera, Godall, Masdenverge, Mas de Barberans o Freginals. En principi, l'ambulància donarà servei 12 hores, des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit, tot i que la previsió és que pugui ampliar-se a 24. De totes maneres, i segons que explicaven els professionals que donen servei al CAP Planer, el fet de disposar del servei d'ambulància, encara que sigui en un horari reduït, és important perquè permetrà aproximar-se més a les necessitats i escurça temps que poden ser vitals a l'hora d'atendre una urgència. Ho explicava una de les infermeres del Centre d'Assistència Primària de Santa Bàrbara, Pili Julbe.
Pels professionals és important, però és important per tothom. La idea de les ambulàncies repartides pel territori és que hi hagi una aproximació a les necessitats, que quan hi hagi una urgència, per algú són les ambulàncies, pues que es pugui atendre. Si es pot atendre en 5 minuts, que no esperes en 10. I si pot ser en 10, millor que en 20. Sí, això és el bo per a l'usuari. Nosaltres, com a professionals, que a vegades necessites els minuts, se te fan hores. El mateix que, igual que se li passa a un usuari, mos passa als professionals, pues això és el de bo de l'ambulància. La proximitat, la possibilitat de fer un trasllat, a vegades, en això, en minuts.
Segons informava la mateixa Pili Julbe, de moment en aquests 4 primers dies de servei l'ambulància ha tingut que ser activada solament 2 vegades. Afortunadament, etzibava l'infermera.
Bueno, si s'ha fet algun trasllat ja, jo en concret ne conec, em sembla que són 2 que han fet aquí del poble. A vegades no tens res i nosaltres en un matí hem activat 3 vegades. O sigui, depèn del que sigui. Bo seria que no tinguéssim d'activar-la mai.
Les gestions per aconseguir una ambulància per al poble ja venen de lluny. De fet, quan es va construir el nou centre d'assistència primària l'any 2007, ja es va fer una previsió als espais interiors de l'edifici per ubicar-hi el personal que fa els corresponents torns. L'anterior delegat de Salut a l'Ebre, Ismael Roldán, ja havia mostrat la seva voluntat d'atendre la reivindicació, voluntat que recollia finalment l'actual delegat, Albert Gómez, fins a convertir-ho en realitat des d'aquesta mateixa setmana.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El baix cabal de l'Ebre i les elevades temperatures han afavorit la proliferació de macrofits que s'acumulen als marges del riu. Abans de començar la temporada de navegabilitat, es van segar les plantes aquàtiques de la via navegable, però ara és necessari fer-ho als marges de les façanes fluvials dels municipis, va manifestar el director de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, Jordi Borràs. A Tortosa, les algues i la brutícia envaeixen l'embarcador de l'escorxador al barri de Remolins. L'Institut per al Desenvolupament preveu que la empresa que fa el manteniment de la via navegable comenci avui mateix la neteja de la façana fluvial de Tortosa per després continuar els treballs fins a Amposta i riu amunt. Enguany hi ha més algues i, per tant, s'intensificaran les tasques de sega, va dir Borràs. De fet, l'adjudicatària del manteniment de la via navegable, Servidel, ha adquirit 2 embarcacions amb segadores per retirar els macrofits dels marges del riu i dels embarcadors, uns treballs que no es poden realitzar amb l'embarcació que retira les plantes aquàtiques d'enmig del riu. Pel que fa al cost del manteniment de la via navegable, és de 550.000 euros, un import que no s'incrementarà encara que s'hagi de segar més vegades el riu. Tot i que sigui necessari segar el riu més de 80 vegades durant la temporada de navegació, el cost de manteniment serà el mateix, va explicar el director de l'Institut de Desenvolupament. Els macrofits entorpeixen la navegació fluvial ja que s'enganxen a les àlegs de les embarcacions. També dificulten el pas de les piragües perquè s'emboliquen els rems. La campanya de navegació va començar fa un mes.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau i bon cap de setmana.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.